A Ràdio Valira comença la tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a la tertúlia d'avui, dimecres. Avui és el dia de la canalla, però els que estem aquí a l'estudi de canalla, per l'esprit ja fa temps que no en tenim. I a més, ha donat la casualitat, no ho he fet a posta, que tinc dos companys, o antics companys de feina. Albert Torres, benvingut.
Hola, bona tarda, gràcies per convidar-me.
Josep Estefanell, benvingut.
Hola, gràcies i bon dia, Albert, bon dia, Enric.
Doncs sí, cert que ens quedem joves nosaltres a dintre el cap, però vosaltres durant uns quants anys heu compartit activitat laboral.
Sí, sí. No sé, Albert, quants, però penso que bastants. Jo hi vaig estar 36 allà dintre, tu no ho sé.
Jo 41.
41?
Caram, això ja és a dir, són paraules majors.
És a dir, vam coincidir bastants anys, sí, això sí.
Sí, vam coincidir.
I a més,
la mateixa oficina.
I taula per taula, eh?
Bueno, això poder no sempre.
Sí.
Però bueno, la mateixa oficina sí.
Sí, sí.
Uns quants.
Uns quants.
A la mateixa oficina.
A més, o sigui que veus, fins i tot he posat la casualitat encara que a sí, la mateixa oficina.
Sí, sí, sí. Sí.
Home, sí, perquè a la Camarga, diguem, 200 i pico, clar, al final hi havia molta gent que no coneixies o que coneixies escassament, perquè clar, estaven en departaments que tu no tenies contacte directe.
Ara que hem començat, per la casualitat de les vostres presències, amb el tema de banc, he llegit, i em direu el que penseu, hi ha doncs, un estudi doncs, de tenir una aplicació d'intel·ligència artificial per doncs, inversions en el món del banc. Dic, jo m'he quedat una miqueta parat, volem dir, i em direu vosaltres, i en cas d'errades o tal, qui té la responsabilitat si és artificial aquesta intel·ligència que aconsella el client? Dius, deixa el dubte en l'aire, jo ho veig així, eh? Ja em direu vosaltres.
Jo, de veritat, és que encara no he acabat d'assumir l'intel·ligència normal nostra per passar a l'intel·ligència artificial. Aquí ja em perdo i no sé. Jo penso que els bancs, què volen? Guanyar diners i van fent aplicacions. Jo m'imagino, potser seria de cara potser a les criptomonedes, no sé, no sé massa perquè no m'hi poso massa en temes bancaris.
El que dius tu, Josep...
A part de mirar el saldo al telèfon.
Sí, però el que dius tu també és que la criptomoneda també és una miqueta abstracta, potser per la nostra generació, de dir és que tinc una cosa que té valor però que no tocaré mai.
Sí, això és com aquell... Ara posaré un exemple. És com aquells que van comprar un quadre en blanc i van pagar un dineral per un quadre en blanc.
Hi havia pintura, com a mínim?
No.
Era només la tela.
Sí, sí, un quadre en blanc. Ho vaig veure un cop. Després van dir que era una estafa.
O és un cop de geni de màrqueting, també.
O gent que compren un quadre digital. És a dir... El compren digital, no el compren físic. Coses que no entenc. No, ens fotem grans.
O tenim perspicàcia.
Sí.
Jo crec que amb el tema de les criptomonedes, de tot aquest tipus d'inversions, diguem amb intel·ligència artificial, potser sí que tenen un avantatge des d'un punt de vista tècnic, que està molt més tot interlligat, però tenen un risc. I el risc és que et pots trobar al doble o a res. I tot aquest tipus d'inversions, hi haurà gent que estarà disposada a assumir inversions des de les criptomonedes fins a totes aquestes coses? Segurament que sí, però jo no formo part ja d'aquest perfil. Perquè, aviam, la persona que està disposada o que vol guanyar dos al doble, ha d'estar disposada a perdre-ho. I això no sempre se'ls explica a la gent, eh?
No.
Jo que he treballat a la banca tota la vida, el risc ha de ser calculat. Llavors, clar, si tu una persona té 100.000 euros i li fas o li proposes un producte que, encara que sigui de risc, només són 5.000, la pèrdua són 5.000. Però si li proposes un risc de pèrdua de 100 i només en té 100, la pèrdua 100. I és tot o res. I això jo crec que té un risc afegit a on jo no proposava aquest tipus de productes. I el banc... Tampoc, a menys que el client tingués molta consciència d'aquests temes.
I del que dius tu, Albert, el que vulgui assumir aquest risc o que tingui aquestes ganes de risc, tant per tant dius, vés a jugar al casino. Perquè dius,
no,
d'apostar a guanyar o res... No.
el casino és més perillós
sí.
que les inversions en borsa o en criptomonedes. Penso jo.
Sí, jo entenc el que vols dir. Ara, quan dius de guanyar el doble o de guanyar res, és una miqueta jugar negre o vermell.
Sí, pel casino sempre acaba ser vermell.
Sí, la banca sempre guanya, per dir-ho bueno, dir així.
És el casino i el que no és casino. La banca sempre guanya. I el que deia l'Albert del tema d'inversions, a l'època veníem molts productes i evidentment era, hi havia vegades que potser no s'explicava com es tenia d'explicar i petava molta cosa. I ara, per exemple, hi ha molts llocs que inclús pots pagar amb bitcoins. Però clar, si tu dius, hòstia, jo en tinc 5 per pagar i tal, i només en tinc de pagar 2,5, no? Per exemple, com et tornen el canvi? És que amb mini... No sé si el bitcoin es fracciona o...
Hi ha fraccions, sí.
Sí, també.
Perquè pensa que val 60 o 70 mil euros. Mm.
Sí. Llavors, clar... vale, tan car val un bitcoin? Carai.
Però bueno, ha valgut res.
Sí.
És a dir, ha fet de dalt a baix.
Però això, jo penso que això és una mica vendre fum, no? Perquè, bueno, hi ha hagut grans estafadors, de bitcoins, de 500 milions d'euros, van agafar un, em sembla que inclús algú vinculat aquí, al país nostre, havien agafat algú amb una estafa de 500... No sé, una bestiesa.
Bueno, hi ha menys, també.
Sí, no sé.
No, i a veure, el cas Madoff, no 500, 500 mil milions de dòlars.
Sí, senyor.
Madoff.
El Bernat.
I el financer més important dels Estats Units se'n va anar, era tot fum. Tot fum.
Sí, no, és cert que hi ha muntatges a vegades que doncs, són pantalles, no?, per dir-ho així.
Sí, sí.
Sí, una cosa que, bueno, potser vosaltres no teniu la resposta, però sempre és una cosa que m'ha agradat, que es diu un producte financer. Vinguent del ram de comerç, per mi quan em dius un producte, doncs penso una ampolla d'aigua, una poma, una pera, una capsa de galetes, o sigui, dius un producte financer, dius, clar, a part el full que firmes, dius...
És això.
Menys palpable, no? O sigui, és aquesta, sí, aquest paradigma, sí, no?, de la paraula.
Sí, sí, bueno, són productes no palpables, no... A part de lo que eren abans de les accions, que te les donaven en paper...
I n'hi havia de molt xules.
Sí, sí, molt. Hi ha grans col·leccionistes d'accions. Jo en tinc alguna, de no sé on te va sortir, però de Cuba o sí. Però clar, foradades amb la màquina taladradada, perquè han passat, ja està. Però no, hi havia uns dissenys, a veure, el modernisme... ara no, ara tot això ja quasi ni un talonari. Jo penso que els bancs ja ni talonaris de xecs, no sé si encara en donen. De
talonaris encara se'n donen.
Encara en donen de talonaris.
Però a veure.
Te recordes com es feia amb el clac-clac?
Bueno, tampoc ha canviat gaire això.
Anàvem posant el número de compte amb un datador, clar, perquè el talonari era verge. Llavors el tenies de posar un número de compte de la persona que era, no? O que l'identificava. I no ha canviat, no, és que jo també, jo, de veritat, jo des del 2008 que vaig deixar, tema banca, ho he intentat oblidar una mica.
El que dieu vosaltres és cert que el taló Quindorra es fa servir, però no massa, no és un hàbit.
A França
molt,
a França és una bestialitat,
el xec, el taló és una cosa, però és veritat que Quindorra potser per costums a França i tal tenim talonari, o hi ha talonari, però no és una... És un instrument de pagament que sobta a vegades, no? Dic, et faig un taló.
A França depèn dels imports.
Sí.
Jo tinc talonari, per sota d'un cert import pago una targeta.
Clar.
Per sobre d'un cert import faig un xec.
Clar, però si pagues amb un industrial pagaràs amb un xec.
Si pagues amb un industrial, la majoria de les vegades li pagues per transferència bancària.
O per transferència. I ara amb el Bizum, vull dir, hi ha llocs que t'accepten fer un Bizum per pagar. Cada vegada és més.
Que hem anat a la digitalització. De lo que parlàvem...
Però penseu una cosa, que la digitalització, i no parlem d'endòmer, el primer que hi guanya és la banca.
Com sempre.
No. No, dic això perquè remenar tot un camió de mils de milions d'euros, de pessetes, bueno, de dòlars, de lliures, això pels bancs té un cost important.
I un risc.
Bueno, el risc està més o menys assumit. Cost. Perquè manipulació, fugor... moviments, això té un cost. Final, si això s'acaba fent tot com algun país europeu, sembla que hi ha anul·lat del nord d'Europa la moneda física, bueno, pot tenir l'avantatge dels controls amb els temes de, bueno, pues de narcos o coses d'aquestes, segur que sí. Però a veure, la finalitat i l'objectiu no ben bé és aquest, eh? Perquè Estats Units, pues, pagar, amb dòlars ho paguen tot i fan un camió de transaccions amb cash, comparativament amb aquí. Hi ha gent que no té, o a la butxaca, 100 euros per pagar, no sé, un quilo de carn. Tot en paguen targeta.
Jo recordo que ja fa molts anys que deia que als Estats Units els que pagaven amb cash no tenien crèdit. El que pagaven amb targeta, sí, que tenia crèdit al banc. Però el que pagava amb cash vol dir era una persona que... No sé, això es deia a l'època de fa molts anys de... Perquè a Quindorra, quan van arribar les targetes de crèdit, a tot arreu del món n'hi havia per tot arreu, i a Quindorra, les primeres, aquelles tricolors de moscolors de visa, aquestes es donaven amb comptagotes. Jo recordo que a l'època que van sortir les visa or, les anàvem a portar in person al despatx o a casa de la persona que se li atorgava. Ara, vull dir, te les fan per correu.
Una targeta de crèdit és un risc.
Sí, home, clar.
Llavors el banc és un risc, sí, però sí. En funció del client, bueno, saps però, si pot córrer o no.
Però es paga, eh?
No, està clar, que té un cost. Parlant de riscos i del món financer, torna a sortir una miqueta Grifols amb l'informe de Gotham, comissió de valors i tal, dius, repercussió respecte a que el laboratori es faci sí o no, no ho sabem aquí a Andorra, quina serà la relació d'interacció de l'un amb l'altre.
Mira, això amb aquest tema, li estem donant molts toms, ja fa molt temps que duré, fa anys... Se n'ha parlat en moltes campanyes electorals. Aviam, el problema de Grifols Andorra, jo crec que és un problema fiscal. Llavors, clar, i després, si l'objectiu o el gran problema, pel que veig, sobretot a Rodino, és que volen utilitzar un terreny públic de cessió per fer-ne una utilitat comercial. I aquí, òbviament, els ciutadans de Rodino, com a mínim una part, no tots estan d'acord. I després també hi ha un altre problema, el risc bacteriològic que pot arribar a representar això. Aviam, això a la societat potser no se li ha explicat molt bé. Jo un dia, l'altre dia, parlava amb una persona del món mèdic i no tothom ho veu clar, no és tan fàcil, requereix uns equips especials, en casos d'intervencions, tot això té un cost, tot això té un manteniment, tot això té una formació que igual no tothom està format. Però aviam, el tema de Grifols Andorra, a dia d'avui jo crec que és un tema fiscal perquè li pot interessar a l'empresa, i que hagi baixat o pujat avui una empresa que cotitza a Nova York, diguem, a l'hora de la veritat això no representa res en termes econòmics. Perquè el que avui ha baixat un 10, demà pujarà un 15.
Jo estic d'acord amb l'Albert totalment amb aquest tema, i penso que implantar Grifols aquí benefici pel país, no donarà cap lloc de treball, a part de les quatre persones que puguin ser de seguretat.
No, algo més, eh?
De neteja.
Algun tècnic hi posaran. Però, bueno, no, aquestes persones, aquestes, la majoria, estic d'acord amb tu,
però els grans,
seran aquestos.
Els biòlegs...
No, aquestos vindran de fora.
Exactament, vull dir, sí que hi deu haver joventut que fa biologia en aquest país, o titulats de biologia, però... feina al país com pot com si ara et vingués a Mercadona, per dir algo, que s'implantés aquí, que et fotés 80 persones de feina, això no ho donarà a Grifols.
Tampoc ets cal a Mercadona, eh?
No, jo he dit Mercadona perquè el tinc al cap perquè negativament, eh? No, jo sóc d'aquests que no... Bueno, que tampoc no cal parlar, no, per antena.
Tenen prou ja fama per no fer-los propaganda, per dir-ho així. De lo que dèiem, bueno, aviam com repercuta a tot això i què es farà al final, perquè el que deies tu, Albert, un terreny de sessió pública, doncs, altres finalitats.
Bueno, suposo que un moment donat anava bé, després hi ha hagut entrebancs, després el mateix govern ha dit que, bueno, que faltaven coses... I avui tampoc ho sabem. Mm-hmm. Hem d'esperar.
Sí. El que diuen els anglesos, wait and see, esperar i veure, per dir-ho així. Bé, doncs un tema que segurament seguirem aquí parlant de les, en les tertúlies. Tu que ets canyenc, he llegit com notícia que hi ha un projecte per part del, del Comú Actual, doncs, de fer un, una sessió per una empresa per fer activitats de salts al buit des del pont tibetà. Que et dius, caram, dius, ganes de risc, per dir-ho així, gent que vulgui més adrenalina, no? Encara, potser?
És que ja està fet la plataforma, eh? Quan es va fer el pont, es va fer la plataforma sota el pont a mitja alçada, més o menys al mig, per fer ponting.
No ho sabia, veus? O
sigui, sí, està feta la plataforma, jo he baixat. Allà, jo no he saltat,
perquè encara no hi ha les cordes. Pont tibetà? Quina alçada?
180 i pico.
Ostres, no, és que no hi he anat mai, no... no...
Aviam, parlo de memòria, eh? Igual m'equivoco. 180
metres són metres, eh?
Però, sí, bastants, perquè passes allà, ja... I ja hi és, aquesta plataforma ja es va fer quan se va fer el pont, eh? És a dir, no li han afegit ara. El que sí està clar és que en aquell moment no es va comercialitzar, perquè... Bueno, però ara ja deuen buscar una empresa que vulgui per gestionar això, no és tan evident, ha de tenir els coneixements,
sí,
ha de tenir, requereix un material tècnic, no tothom pot gestionar un salt al buit, perquè clar, si trenca la corda te passa baix, eh?
Sí, ja.
Sí, no, això està clar, i vist l'alçada...
No, jo... no, vist l'alçada s'ha acabat, ja no ho expliques, eh?
Jo penso que potser seria un bon atractiu turístic, algo que en aquest país no tenim, tenim molta cosa turísticament, i bueno, jo penso que això, la concessió sempre aniria de cara a una empresa especialitzada fora d'aquí.
O generar expectatives perquè es creï una empresa amb joves que tenen aquest coneixement i que ho volen fer també.
Sí, no. Tot el que sigui atreure turisme, perquè tal com estem veient que la neu cada vegada sembla va més fora de temps, de totes maneres, jo avui he vist al Facebook, fa 2 anys va fer una nevada, eh? M'ho he recordat que... el 6 de febrer del 22, va fer una nevada allà dalt on estic jo, segurament on estàs tu.
El novembre del 2021. No, finals de novembre.
Sí, no, però el febrer del 2022, tal dia com avui fa 2 anys, va nevar allà dalt on te visco jo. Bueno, va nevar a totes les alçades, suposo.
Sí, però la nevada grossa, sí. L'última, finals de novembre, crec que primers de desembre del 2021. Però quan dic l'última... vull dir una nevada de 80 o 90 centímetres, eh?
Sí.
Parlem de paraules majors. Sí. 90 centímetres a Canillo, eh?
Sí, sí. Bueno, a Canillo esteu més alts d'on te visco jo i sempre cau primer la neu allà. Però és el que tornàvem a dir. En vista de que cada vegada sembla que falta neu, altres atractius turístics, i a Canillo s'estan movent molt amb el tema del pont tibetà, el Roc del Quer, bueno, hi ha molta cosa a Canillo, pistes d'esquí a peu de poble, per dir algo, quasi, bueno, ja m'enteneu, el telefèric del Terehuevo, que en dic jo.
El telecabina.
I d'això, a Orlino potser, sí, tenim Arcalís, però a baix del poble no tenim, a part d'Arcalís, no tenim masses atractius tampoc de bueno, la ruta del ferro, però això no...
Bueno, cada parròquia ha tingut potser la seva possibilitat o el seu al·licient turístic de
bueno, això,
enfocar.
Això,
això,
està, moment, la seva...
eh? I, això és bo,
el seu
també.
Moment, Ordino, en un altre moment, era el cel.
Sí, sí, sí.
Avui clar, ja no m'està al cel.
El 82, abans del 82 era el cel.
Jo no sé quantes places hoteleres hi ha a Ordino, però no n'hi ha moltes.
No.
Hotels, no se'n va.
No, es fan hotels.
Clar, tot
no,
això condiciona, és a dir, és un bucle, és un cercle viciós. No va per aquí, no va per allà. Bueno, també clar, és veritat que hem tingut un problema durant molts anys a l'estació d'Arcalís. Ara, tot i no haver-lo arreglat, com a mínim l'estació no els costa diners, que ja és molt.
Bueno, tenim el rellotge solar, que això també durant tot l'any es puja, perquè ara la gent fent esquí molt pugen a... Jo ho veig a la gent que publiquen, sobretot el nostre amic.
I company també vostre,
I company,
el Ramon Aranda.
I excompany nostre també, que bueno, que hasta, fins i tot a l'hivern pugen bicicleta, no sé com se fan, però bueno, tenim això, però clar, tot... el rellotge solar ara a l'hivern no és accessible a tothom. A pesar que hi ha el telecadira que hi arriba, però bueno... No,
i tens que arribar.
Per la gent gran no hi arribem.
Tu que parlaves d'hotel, fent un paral·lel una miqueta fàcil, ha sortit una miqueta les mans al cap per algunes persones, l'Hotel Pol de Sant Julià, el projecte de fer una residència d'estudiants, i, agafeu-vos, hauria sigut 1.700 euros de lloguer al pis de 28 metres mensual.
Jo no sé, jo no he tingut fills que han anat a un col·legi majors.
Quan dius, ostres, dius, però... Déu-n'hi-do la cosa. Però,
què costa estar en un col·legi major? A Barcelona, a Madrid...
No sóc capaç de contestar-te.
Jo sí. Digui. Una residència bé en un Barcelona, residència,
Sí, sí.
1.200, 1.400 euros... Només la residència, almenys, i el menjar, Després la resta és a part.
Clar, i normalment, normalment habitacions compartides.
Bueno, no sempre.
No sempre.
Però, bueno... Una residència, jo parlo d'una cosa bé. Aviam, em pots trobar del que vulguis,
Sí. No,
però una cosa correcta...
Sí, sí, un col·legi major, Sarrià, Bonanova...
Sí.
I és un cost, més matrícula... i tot el que comporta, diguem, el dia a dia d'un estudiant.
1.200 mensuals. Sí. I tu has dit alimentació a part.
No.
Inclosa.
Sí, menjar, sí. Menjar i dormir.
Menjar i dormir. Bueno, ja està.
I, bueno, el que puguin tenir una residència.
Llavors, jo penso que el majoral potser... Clar, són pisos de 20 metres o 20 i tants.
28.
28 deia. Metres quadrats. Això és quasi la meitat d'on t'he vist, com visco jo. I realment...
Però aviam, bueno, això està lligat. En aquest país tenim un problema de costos, del que valen les coses, i no tenim la valentia de dir públicament el que valen les coses.
Sí.
I aquí ara, jo, només de passada, tornaria a parlar del tema dels pisos, de les intervencions de govern que ha fet durant els pròxims 3 anys, tot bloquejat. Per què? Perquè no hi ha consciència o no es té la valentia de voler dir a les persones que tenen un pis llogat, vosaltres teniu un pis llogat, pagueu tant, però sapigueu que zic, costa tant.
Clar,
a títol d'exemple, aquest any i els pròxims 3 anys no es podran augmentar els pisos per sobre de que cobrin més de 8 euros al metre quadrat. Vaja.
A mi aquest any ja no m'han augmentat.
No, sí, però 8 euros al metre quadrat... Bé, no anem bé, perquè és un pis de 50 metres, 400 euros. Al propietari del pis li costa de 200 pel cap curt de manteniment. Assegurança, neteja, ascensor, escala, llum...
Amortització.
Posem l'amortització perquè hi ha marxat. Què hem fet amb aquest país? És a dir, potser sí que s'ha fet una bola d'oxigen o un pas endavant per als pròxims 3 anys que no ens atabalin, però hem ofegat la gallina. Conclusió, Andorra, des de fa 10 o 12 anys no es fa ni un pis de lloguer, ni se'n farà mai més que més. Els pisos de lloguer s'han fet, una gran suma, de gent que han estalviat tota la vida, que han treballat, que han volgut fer un extra, que han volgut fer, a la costa de treballar hores i hores i hores, han aconseguit fer una caseta amb uns pisos per llogar, per tenir una renta pel futur. Conclusió, ara se'ls ha menjat les despeses. I jo pregunto ara, si augmenten, no es poden augmentar els lloguers, les despeses d'ascensor poden augmentar en 4,6? O retornem en 4,6? La llum pot augmentar en 10%? O retornem a fer d'aquell 10% de la llum? Què passarà? No hi haurà llum? No hi haurà ascensor? Anem en pisos que quedaran abandonats. I la joventut que està pujant estaran obligats a viure en pisos de 40, 50, 60 anys, perquè no tindran opció de llogar un pis nou o seminou. Per què? Perquè no hi serà, perquè no l'haurà fet cap ningú.
Sí, pel que dius tu, Albert, diguem, aquests propietaris els interessa més vendre el bé, per dir-ho així, que no pas llogar-lo.
Però és que al carrer Sants o per allà que el govern va comprar aquells edificis, aviam, el preu que em va pagar, que no s'ha dit concretament tots, el dia que els hagi arreglat i reformat, aquells pisos, si els llogui a 5 o 600 euros o més, el govern hi costarà diners. No podrà cobrir el préstec bancari per a la reforma d'aquells pisos si és que ho fa préstec bancari.
Déu-n'hi-do, aviam com sortirà.
No, però és que això és així de clar, eh? Tu avui te'n vas al banc i dius, vull fer una casa de pisos, i demana un préstec i tu per rebre això, amb el que cobri, no te'ls deixarà ni a tu, ni a mi, ni a ell, a ningú. Per què? Perquè ha sigut un negoci en un altre moment, més o menys, que donava alguna cosa, avui és desrentable, és una pèrdua de diners, i els pisos quedaran, aniran quedant abandonats. Perquè pensem que tots aquests pisos van fer els anys 60, 70, 80, 90, eh? Que pel cap curt tenen 30 anys, eh? No se'n farà ni un mes. No. I llavors, la mesura del govern, avui, sí, a mig termini, no. És el pitjor que podíem fer.
Bueno, havíem
i la majoria de la gent que són els propietaris dels pisos, aquesta gent, més bé o més malament, continuaran visquet més o menys bé, en pis propietat. El problema vindrà que la finalitat per la qual la gent ha fet aquesta llei seran els grans perjudicats.
Bé, què ens espera el futur ja ho veurem. Anem a publicitat.
La CAS.
Ara hi venim. Anem a publicitat i ara en parlarem de la CAS. Anem a publicitat i tornem a trobar l'Albert Torres i el Josep Estefanell aquí amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.
La feina, l'estrès, em prendria un cafè, un altre cafè. No, necessito simplificar, canviar.
A l'oficina, instal·li una font dispensadora d'aigua. Canviï d'hàbits i de pensament. Faci el que és millor per vostè. Prengui aigua i que sigui font d'aigua. Tingui sempre una font de salut, pagant només les garrafes i un mínim de manteniment. Truqui ara al telèfon 724 11 8. Fonts dispensadores d'aigua, font d'aigua. 724 11 8.
Bones notícies. A Carrefour Epicent estrenem nous preus imbatibles a totes les seccions. Com la cuixa de pollastre a només 4,99 € al quilo, la taronja de taula només 1,49 € al quilo i el turbot salvatge només 15,99 € al quilo. I ara vesteix la roba interior més còmoda per home, dona i nens amb un 20% de descompte. Vine avui i comença a estalviar amb Carrefour Epicent. Obert tots els dies de 9 a 21.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Josep Estefanell i l'Albert Torres. Bé, abans d'anar a publicitat, aixecaves el tema de la CAS. És cert que la CAS ara tenim, doncs, entre la comissió d'enquesta, que, segons, doncs, govern, volen, sí, però amb unes certes, diguem, exigències a nivell de conclusions, requisits i tal. Més després, l'investigació que també que s'està fent, i segurament tu volies dir també la reserva del fons de pensió, que a llarg vista què passarà, no? O sigui que tenim, com diria un altre convidat nostre, molts melons oberts de cop amb el tema de la CAS. Sí. Endavant, Albert.
Mira, amb el tema de la CAS jo crec que hi ha aquest problema dels diners d'aquesta gent que se'ls ha pagat. És greu, és molt important, però és un mal menor. El problema gran de la CAS, jo crec que avui és, primer, com aniran les reserves al futur, com es pagaran les pensions de futur. Aquest és el gran problema. I després, jo posaré un exemple que l'altre dia ho calculava. Una persona, imaginem una persona que cobre, l'Estefanell o jo, la un cobra 2.000 euros de pensió, que són la suma dels punts acumulats durant tota la vida, i l'altre en cobre 1.000. Amb les actuacions que s'han fet en els últims anys, el que cobri 1.000 li augmenta un 3% o un 4% l'IPC. El que en cobri 2.000 no li augmenta res. En 10 anys els igualem. Gairebé els igualem. Amb un 3% d'acumulatiu. Què vol dir? Que la prima a l'esforç d'haver treballat més s'ha anat a fer punyetes. Si tots hem de cobrar igual, per què hem de treballar els uns més que els altres? I el problema de la casa avui, aquests 3 o 4 milions d'euros, que sí, però el gran problema és aquest, i ja els hi he dit al Fons Monetari Internacional, que han de revisar la CAS, i acabarà, desgraciadament, d'aquesta manera. Els que més han cotitzat no els hi augmentaran. Els que menys han cotitzat els hi posaran un mínim de 1.000 o 1.200 euros i els hi augmentarà l'IPC. Però al final, al 10 anys, acaba els igualant tots. Llavors, sí. La pregunta és, Quin és el mèrit de l'esforç? Cap. Si hem de cobrar el mateix, al final, tu i jo, per què ens hem d'esforçar més?
Sí, perquè, per dir alguna cosa, perquè tens que treballar tu 70 hores...
I a Espanya, les pensions l'any passat, un govern de Podemos van augmentar a l'IPC, a tots, baixes, altes i mitges, a tots. Andorra no.
I a sobre
els que cobren més no els hi han augmentat.
I a sobre que tots els apagues, Espanya.
Bueno.
No, no, no. No.
És que aquí... bueno, però, no, però els que tots els apagues, al final, és un tema... de quan has de cobrar. Això és com a la banca. La banca en teníem abans,
sí, sí.
14 o 15, sí, però al final no ens van baixar el salari.
No, no.
Ens ho van sumar les altres.
Sí, sí, van anar partint i...
No, i ho tot... van sumar. Mm. Tampoc, aviam, tu què t'estimes més? Cobrar 14 pagues de 1.000 euros o...
Sí,
no
sí.
Sé, o 12 de 1.300, si fa el mateix.
Si fa el mateix, sí, sí.
Va. La persona que demana en aquestes 13 pagues o aquesta 13 paga, aviam, l'única persona que pot arribar a pagar la 13a paga és l'administració, per un criteri polític de conveniència electoral, però amb criteris objectius, poques empreses a Andorra demà al matí poden pagar la 13a paga als seus empleats, eh?
Sí, de la manera que ho dius tu, Albert, és,
oh, és que és
13a paga íntegra, o sigui, no fer, una no fer una divisió en 13 del que
home,
es reparteix en 12.
Home, si dividim per 13 el que cobrem en 12, és que ja no val la pena. Mm. Jo et poso l'exemple, que cobrava un 14 o 15 o 16, però no, al final ho van ocupar no, tot.
Home.
Sí, van... Bueno, 15 segur.
Ajudes escolars, ajudes vacances... Pagues amb 15, em
sí,
sembla.
Bueno, doncs ho van agafar...
15 o 14 o 15.
Sí. I ens van ajudar, ens van dir, escolteu, això... Ningú va dir res.
No, no, home. No, no,
no veure, però que sí.
Què volies dir?
No, però és que està bé, per mi em sembla perfecte, això.
Sí, sí.
Al final cobres el mateix. I això, no hi ha cap empresa que pugui sofrir la 13a paga. L'administració i totes les parapúbliques per criteris polítics de govern, segurament que sí. El resta no, home.
Jo penso que amb això de la CAS, ja fa masses anys que hi ha un forat que s'escapen coses. Hi va haver un cas d'un exdirector o un director que va estar tancat a la presó, perquè en aquella època nosaltres fèiem una campanya bancària i tal, i anàvem a veure funcionaris de presons, i jo vaig veure allà. Després hi va haver el tema de...
Va ser públic i notori?
Sí, home, i tant. Després hi va haver el tema d'Aviaco i unes bodegues. Després hi va haver no sé què. I sempre hi ha hagut aquesta canyeria que s'escapa. I ara hi ha hagut això d'aquests, no sé, 3 milions són de...
No, de 3 i 5,
més però menys, sí. Que jo penso una cosa, que malament ho tenen per cobrar-ho, perquè la persona que ho ha cobrat ho retorni.
No, això no passarà.
Això no
el
passarà.
El govern ja ho ha dit. Cobrat està.
Sí, vale, però llavors doncs, anem a buscar responsabilitats, anem a saber el per què... Però, clar, en aquest país buscar responsabilitats ja sabem tots que...
Però el que dius tu, Josep, justament és demòcrates, dius que la comissió que es vol fer a mida perquè no es depuri responsabilitats. Dius, fas una comissió d'enquesta, però per no dir, doncs, ha sigut una mala decisió en aquest que sí, tots sí, ens equivoquem, no, per no ocupar
bueno,
ningú.
Home, mira, a veure, l'últim cop va ser que per un descuit, i ho vam parlar amb el Cinto, un descuit, pues en lloc de pagar el 26 la pensió, que molta gent fa falta, ho van pagar el 28 o el 29 o el 30, però clar, aquests 4 dies hi ha gent, Albert, que no tothom té la butxaca. M'entens?
Sí.
I quasi m'incloca dintre,
però
vull dir que tampoc
això és un tema puntual.
Sí, no bueno, però són més. Errors que ostres, la CAS. I què fan? Automàticament, no, això és culpa del banc. A mi que no em diguin que és culpa del banc, perquè amb un que no hi ha estat, però saps que quan t'arribava una remesa tocaves una tecla i allò es tirava endavant.
Però també ets equivocat a vegades, eh?
Sí, home,
i jo no vull entrar en aquest temps.
No, perquè avui estem donant voltes al tema bancari que
aviam, no ens enganyem.
I tu ni jo ja estem vinculats.
No, però és que jo vull anar més lluny, jo vull defensar la banca. I he treballat 40 anys. Al final la banca és un negoci. I també hem de ser honestos. En aquest país, la banca, durant 30 o 40 anys, totes les despeses bancàries ens les han pagat els no residents. Perquè representaven pública i notòriament el 70% del que generava el país. Ara, això ja ha marxat molt, tot aquell diner que tenien estalviats aquí, doncs, evidentment, algú ha de pagar aquestes despeses. I els hem de pagar nosaltres. I els hem de pagar nosaltres. Però és que si a qualsevol dels que avui ens poden estar escoltant en funció del saldo mig que té aquell compte, a la banca li costa diners aquell compte.
Mira, jo fa uns dies vaig rebre una transferència d'Espanya de 3 euros. Algú que... Bueno, van fer una transferència de 3 euros, automàticament em van cobrar 3 euros de comissió. És a dir que... Bah, a veure, perquè eren 3 euros. Ara jo em demano si són 300, quan hagués... Bueno, també em va passar un cop amb un caixer a la Caixa Espanya. Necessitava 10 euros i me'n van cobrar a 6 de comissió, em sembla. Que també...
Hi ha uns mínims a tot arreu.
Necessitava 10 euros en efectiu.
A veure, la banca però... andorrana guanyava 300 milions d'euros i ara en guanya 100. I això és una realitat. I jo no vull sortir, ni sóc accionista, ni no vull sortir aquí com a protector de la banca, eh? Però objectivitat hi hem de posar, eh? I no podem dir la banca... No. És un banc que té...
És un negoci
que té uns riscos i tampoc ningú diu els que han deixat de pagar la banca un préstec o no sé què. Aquestes no en parla ningú. Això són pel compte de pèrdues i guanys, eh?
Sí, sí.
Oh, no, és que també s'ha de dir
les coses. I en aquest compte de pèrdues i guanys és la part benefici de la banca de les operacions que pringa.
Però és que també n'hi ha, eh?
No, i tant.
No.
Bueno, ja... Hi ha hagut el cas, de, per exemple, dels préstecs no retornats durant l'època de Covid, que hi ha hagut empreses que han tingut préstecs.
Sí, aquí també.
Però aquestes no tenen problema perquè estaven avalats per govern.
Sí, però aquí, aquí govern l'ha cascat.
Va, bueno, van cascar el govern. Aquestes estaven avalats per govern. Però si tu, jo, qualsevol ens han demanat un préstec, i això ha passat, sobretot amb coses petites, que després no han pogut retornar, o la situació econòmica ha anat malament, o la conjuntura, allà s'ha quedat, eh?
Doncs sí, bé, doncs... Per avui ha passat molt ràpid, eh? Sí, això sí, vas, avui, aquesta tertúlia.
Avui ha sigut molt bona gràfica, Albert, i molt content d'haver coincidit amb tu una vegada més després d'anys.
De molts anys.
Aquí, sí, vaig estar content quan l'Enric m'ho va comentar. I bé.
Doncs, Albert Torres, moltes gràcies per haver vingut avui.
Vinga, vosaltres, home, per convidar-me.
Fins la propera. Josep Estefanell, merci per la teva presència.
Gràcies, Enric, fins a la propera.
I nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia. Amb Enric Fontbernat.